Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Un minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Pedro Mercader. Què tal, Pedro? Benvingut.
Gràcies, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també, que ha estat d'aquests tertulians d'última hora que truquem a vegades els matins de dilluns i de divendres, perquè passen coses a la vida, i evidentment doncs intentem sempre que hi hagi varietat i una tertúlia amb un mínim de tres persones. Fina Terol, què tal? Com estàs?
Bé, i vosaltres?
Molt bé. I el Mariano Martínez. Hola, Mariano.
Què tal? Bon dia.
Comencem per parlar d'aquest focus, evidentment, d'antivirus, que hem anat seguint el desembarcament de tots aquests passatgers. Encara en el dia d'avui continuarà aquest desembarcament a les Illes Canàries, i de fet no sé si era una cosa que us cridava l'atenció, que vau estar seguint per les notícies, però algunes de les coses sí que ens recordaven evidentment el que hem viscut no fa tant, com és la pandèmia de la Covid. Avui la notícia és que un estadounidenc i una francesa que van ser ahir evacuats d'aquest creuer han donat positiu en antivirus. I per tant, a partir d'aquí veurem quin és el seguiment. Recordem que els primers que van ser evacuats van ser els espanyols, i que ara ja estan complint aquesta quarantena a un hospital de Madrid. Veurem també com evolucionen aquestes persones, perquè se'ls va fer unes proves ahir i se'ls repetiran aquestes proves la setmana vinent. Com esteu seguint vosaltres tot això? Perquè és veritat que tots els epidemiòlegs criden a la calma, però que al final, clar, hi ha imatges, les EPIs, les mascaretes, tot el que estem veient, al final ho tenim molt present, no?, del 2020, malauradament. Pedro, tu vas seguir molt tot aquest desplegament, o no?
Jo, com estem amb la prèvia de les vagues, d'altres temes, no, vaig una mica que em costa de seguir, però sí que m'està inquietant una mica, també perquè jo recordo un moment del Covid previ, que també hi havia una crida a la calma, sí. I després es va accelerar tot, no? I d'alguna manera jo crec que, com que la credibilitat de les institucions està una mica en entredit, i ja no sabem, no?, si és realment una opinió totalment científica, i encara que ho sigui també del Covid, jo recordo quan la mateixa OMS va dir que la mascareta, al començament del Covid, van dir que la mascareta no prevenia, i al final era el que més prevenia, amb la qual cosa diem que la confiança està tocada.
Clar.
I això genera una mica d'inquietud.
Sí. Aquest és el problema, no?, segurament, sí, sí. Que durant la Covid la manca de mascaretes va fer que els missatges fossin de no anar a buscar la mascareta. Després sí que en principi es pensava que no es complicaria de la manera que es va complicar la Covid, i que vam estar quasi un any i mig, no?, sí, per sortir-ne i per recuperar la normalitat. I per tant, això fa que ara els missatges tinguem certa cautela, no?, amb el que es diu. Tu, Fina, ho vas seguir ahir, tot el desplegament, o no?
Bueno,
relativament.
Relativament, sí. El que passa és que, clar, quan sents ja epidemiòlegs com l'Oriol Mitjà i molta gent d'aquesta que diuen que realment s'ha practicat tot la quarantena, aleshores, que no hi ha que crear alarma social. Perquè el que fa és que si tu dius alguna cosa fora del lloc, pensa que això crea una alarma social a tots els nivells, D'aquesta manera, si hi ha epidemiòlegs estan dient que en calma, en cautela, en prudència, però clar, com que tu acabes de fer el comentari, fa 6 anys vam tenir l'experiència de la Covid i allà vam fer, bueno, vam posar la gamba per totes bandes, perquè jo recordo les primeres mascaretes, a mi me les va portar una empresària, perquè no les trobaves enlloc, sí. I vas tenir que recórrer a contactes.
Jo vaig arribar a pagar 14 euros per una mascareta FFP2.
FFP2,
no sé vosaltres, i fer una cua a la farmàcia increïble.
Per això, i aleshores ara has d'agafar les coses amb pinces, però que de totes maneres hi ha una part que no entenc, eh? Perquè si això ja es va donar a Cap del Nord, perquè van esperar arribar a Espanya, si han passat 4 països més. Han passat per Mauritània, per Somàlia, bueno, per els països que li tocaven. No sé, no sé.
L'explicació oficial és que és un vaixell de la Unió Europea. Sí. Espanya, en aquest cas les Canàries, el primer país de la Unió Europea que es trobava en aquest camí, i també que a nivell sanitari els reptes que requereix aquest antivirus, Espanya sí que els podia assumir i altres països potser no estaven tan preparats. Mariano, tu com estàs seguint tot això?
Jo m'he fet el tutorial dissabte i diumenge.
Sí,
minut i resultat una mica era.
Explica'ns.
A part de, no, el que comentaven, que clar, venim d'on venim i, no, i la part aquesta de dubtes, aquesta sensació de, ostres, el que ens estan dient, hòstia, quin grau de veritat o no de veritat, a mi també el que em fa, m'angoixa també, és la utilització política de tot això, no? Que l'altre dia surt el president de Canàries amb una captura de pantalla d'IA, no, les rates nedadores.
Oi, per favor.
Ja no estic parlant de partits polítics, eh? És la utilització d'això, sí, ara, sí. Amb, no?
I sortir de matinada, dir que no permetria que
no permetria, no? I ja no, i per xarxes ja les teories conspiranoiques que ja han sortit ja. Sí. O sigui, fa por aquesta part de salut, no? Evidentment, que la salut és prioritària, però també no tot aquest merder informatiu polític, uf. Aquesta utilització fa por també, fa por.
Clar, és una utilització que ens pot afectar de manera directa perquè alguns mitjans han fet enquestes ràpides al voltant de l'antivirus i ha baixat moltíssim el percentatge de persones que es vacunarien per l'antivirus o per doncs, intentar evitar que una malaltia d'aquestes característiques s'expandeixi. En 6 anys ha baixat, crec que gairebé un 30%, el percentatge de persones que ara ja no estarien disposades a vacunar-se, i també tenia relació amb certs votants de partits polítics d'extrema dreta que ara estan doncs, tornant aquest... tots aquests doncs, discursos antivacunes, no?, que els estan tornant a posar sobre la taula. Per tant, el que deia Mariano al final són discursos que s'estan extenent per les xarxes però que poden provocar problemes de salut pública.
Bueno, no recordava, Estats Units i Argentina estan fora de l'OMS.
Sí. No.
Sí, sí. I tenen un ministre als Estats Units, el Kennedy, que és absolutament antivacunes.
Antivacunes, sí, sí.
Dices, vale.
I ja han tret algunes vacunes del calendari.
Ja han tret, sí.
Per tant, clar, sí que estem en un moment...
És un risc
complicat
per la salut, eh? Per la salut dels ciutadans estadounidens i dels argentins. El bo del cas és que l'antivirus és molt conegut a Argentina. Uh-huh. Ja tenen vacunes i tot.
Sí, no és un virus nou. És veritat que s'ha treballat de... Doncs, o sigui, sí, s'han detectat casos, però preocupava... La setmana passada parlàvem també amb un dels responsables de Medicina Internacional del Clínic, que doncs, ens deia això, que és conegut, però que sobretot el que preocupa és el percentatge de mortalitat d'aquest virus. Sí. Es té l'esperança en que no sigui tan transmissible com d'altres virus que coneixem. De moment és d'hora per saber, durant el dia d'avui encara doncs, evacuaran la resta de passatgers que queden i doncs, la tripulació també acabarà anant 5 dies més cap a Països Baixos, i a partir d'aquí cada país també farà el seguiment dels seus passatgers d'una manera o una altra. Què penseu d'això de que aquí a Espanya es faci una quarantena? De moment, almenys durant una setmana, però ja es parla de 40-42 dies de que persones que en principi no tenen símptomes i no estan contagiades hagin de passar per aquí, perquè és com una mica aquest debat, no?, entre llibertat, sí, o protegir la resta.
A més, el problema afegit d'aquest virus sembla que és la incubació, que és molt llarga.
Molt llarga.
I m'imagino que les quarantenes també hauran de ser proporcionals en cas de que la cosa vagi generant aquest tipus de situacions. Clar, el no ser epidemiòleg, jo tampoc no sé fins a quin punt hi ha la necessitat real, però en aquest cas, si sentim-ho molt per les persones que l'han de fer, doncs suposo que la prudència és el criteri que s'ha d'imposar i suposo que estén, que estiguin el millor ateses possible, però per, no, per evitar mals majors jo ho entenc que sí que l'haurien de fer, no?
Aquestes persones ho han hagut de passar molt malament, perquè, clar...
Primer el vaixell.
Primer el vaixell, després esperant a veure qui els podia acollir, després que venen com una mica, clar, com sospitosos de portar-nos aquest virus, i ara passar 40 dies allunyats de tothom. Què faríeu vosaltres en aquests casos?
Jo, una mica en la línia que comentava el company, de, prefereixo passar-me de, passar, de,
sí,
de frenada,
eh? Sí.
De dir, mira, 40 dies, i a més si no hi ha símptomes i tal, bueno, prefereixo passar-me de... una miqueta de... I a més que a, és un context també, no?, en el que hem de viure, ja, ja parlant en general, no?, que després de la Covid és que ens hem d'acost... No? Tots els epidemiòlegs deien, això serà una constant, o sigui que, bueno, fer, no?, fer aquesta reflexió de dir, bueno, bueno, amb tranquil·litat i passar una frenada en temes de salut, jo prefereixo 40, 80 o els
sí,
dies
eh?
Que calguin.
Clar, el dispositiu d'ahir era molt cridaner, sí. No? Molt espectacular, però també deien que al final no deixa de ser un simulacre amb un fet real, perquè doncs, si arriben virus encara molt més contagiosos, això es pugui posar en pràctica. Tu, Fina, faries que fessin la quarantena 42
sí,
dies
sí.
O no?
Opino igualment que ells dos. Ante la prudència, jo penso que sí, la quarantena. A més, ho va dir-ho, el que es va personar ahir, que era el de secretari general de l'OMS, i ho va dir que per ell, quarantena són 6 setmanes, no? Toca fer-les, no toca més remei, pel bé de la resta de la societat.
Ara veurem la resta de països què és el que fan, perquè
sí.
A partir d'aquí doncs ja sabem, no?, que si aquestes persones són, estan contagiades, poden ser vectors d'altres persones, però de moment calma és el sí. Que diuen tots els científics i per tant, evidentment, anirem seguint de prop com és l'evolució d'aquests passatgers, que de moment no són malalts i de moment són contactes de contactes. Anem amb més temes perquè això contrasta, com hem dit a la portada, amb tot d'esdeveniments que s'han fet a la ciutat aquest cap de setmana. S'ha fet, per una banda, la Festa Esplai, que plega moltíssims nens i nenes, a moltíssimes famílies d'arreu de Catalunya al Parc Nou. S'ha fet la cursa del periòdic Delta, que també ha fet doncs, que moltíssima gent, més de 1.400 persones, s'apuntessin a córrer i, a més, doncs, amb aquest ambient festiu que té la cursa Delta, i el Prat i Folk, que malauradament només va poder fer-se amb les activitats del matí i també ja les del tancament de la nit. No sé si heu passat per algunes d'aquestes activitats i com veieu doncs, que el Prat al final, aquests mesos de primavera sembla que s'assolapen tot d'actes, no? I després durant la resta de l'any potser no hi ha res.
L'agenda una mica, no, la primavera, no, però en general durant l'any, ja no només al Prat, no? Una mica també veient... Jo, que quan era jove vaig fer un treball de...
quan era jove,
el treball de final de carrera era una mica la singularitat del moviment associatiu català, no? O sigui, que surts de Catalunya i aquest moviment no el veus.
No.
O sigui, estudiant una mica els Ateneus i d'on venim i tal. Clar, cultura popular,
sí,
esport... Sí. Aquesta singularitat que la vivim molt al Prat perquè no? Som veïns d'aquí, però és que la veus no? a tota Catalunya, no? Aquesta vida, aquestes ganes de fer coses junts, no la veus a altres llocs de l'estat i al final el Prat és un reflex una miqueta de lo que hi ha a Catalunya.
De fet, agafant l'exemple de la cultura popular, ara mateix hi ha moltíssimes entitats de cultura popular al Prat i ha pujat molt, no?, en els darrers 15-20 anys i per tant cada cop hi ha més gent, fins i tot hi ha gent que és plurientitat, perquè participen de 3 o 4 entitats que
a veure si n'hi ha un lloc i farà un altre.
Sí, clar. I és veritat que el que fan és que tothom, no?, pugui tenir moltes coses a fer de diferents interessos i al final que puguin trobar aquesta xarxa, no?, que és moltes vegades el que es troba més enllà de fer gegants, fer diables o fer castells. Fina, tu vas passar pel Prat i Folk o no?
És que aquesta vegada no he pogut estar al Prat, però normalment sí que estic al Prat, la segueixo la cursa del Delta, bueno, les activitats que n'hi ha les segueixo, però havíem quedat amb una família de l'Hospitalet de l'Infant des de fa 2 mesos i vam anar els germans a veure un cosí que està amb Alzheimer i ingressat ja a una residència. Llavors era un problema familiar i no pots deixar-ho enrere perquè és molt difícil tres o quatre parelles posant-se d'acord per anar un dia i tornar al mateix dia.
Sí que és difícil, sí.
És molt difícil. I aleshores no vaig gaudir. Però els fills dels nostres amics, el Jordi i Isidre, bueno, la gent que va participar a la cursa, ja els veia entrenar per tot el poble, el dijous els vaig veure per la tarda i el divendres.
Clar.
Dic que no vas a la del Corte Inglés, diu, no, jo faig Prat.
És veritat que coincidia.
Sí?
I aquí
sí,
hi ha hagut gent que, com sí. que el Prat s'ha marxat al Corte Inglés, que sí. dius, ostres, si es fa aquí...
Sí.
Però, clar, el Corte Inglés era gratuïta perquè la marca és la que paga aquest esdeveniment. Pedro, no sé si has participat d'alguna de les activitats del Prat.
Jo, en concret, d'aquestes no, però vaig portar el meu fill, que també feien el berenar del cau, perquè estan preparant el 60 aniversari. Més encara. I també em consta que gent que tenia el dilema de quina cursa anar va optar per la del Prat.
Sí. Ah, molt bé, veus?
Pel fet de ser del Prat. Jo, quan vaig fora del municipi, molta gent i cada cop més diu, com que es fan tantes coses al Prat, no? I
sí,
és cert,
sí.
que, vull dir, el que comentava el Mariano del teixit associatiu a Catalunya, però jo crec que al Prat encara estem per sobre de la mitjana en aquest grau d'activitat i de teixit associatiu.
Penseu una cosa, que ioga on vaig jo, ve gent de Sant Boi,
Sí, sí.
A fer ioga, aquí.
A fer ioga al Prat, perquè les instal·lacions o el professorat que li agrada no el troben allà i venen aquí. Coneixem tres de Sant Boi exactament i dos de Castelldefels. Venen a la classe següent, al torn següent, no? Perquè anem per torns. I molta gent que ve de fora.
Sí, i cada cop més gent també a les activitats gastronòmiques, a les activitats de cultura.
Venen d'Esplugues, venen de Vilanova. Bueno, els nostres amics, quan fem el quinto tapa, alguna coseta que hi ha nova, doncs mira, fa temps que no hem anat a Dos de Vins. Opa, anem a Dos de Vins. Fan lo de la Ricarda, anem cap a la Ricarda, m'entens? Quan hi ha aquestes activitats, ve gent de fora, i tant que bé. Amics, segur.
Doncs aquest cap de setmana ha estat ple d'activitats, com dèiem, i això continuarà de moment en els mesos vinents, però també parlem una mica de rutina, perquè aquesta setmana, aprofitant també que tenim el Pedro Mercader, hi ha dues dates molt importants per la família, sobretot, que és doncs, les vagues d'ensenyament. Recordem que hi ha un reguitzell de dia aquí, doncs, per recordar a la gent del Prat, aquesta setmana, demà i demà passat, les escoles es veuran afectades per aquestes vagues. I Pedro, aprofitem perquè avui s'està parlant també d'aquesta reunió convocada per dijous. No s'ha arribat a una entesa, de moment, amb la Generalitat, amb el Departament d'Ensenyament. Vam seguir la setmana passada aquesta infiltració de dues mosses en una assemblea de mestres. Recordem quins són els motius, per què continueu en aquesta lluita i què s'espera també de les dues jornades que venen demà i demà passat.
No, primer dir que tant de bo no haguéssim de fer aquestes vagues i tant de bo no haguéssim fet les vagues del març, però que la quantitat de treballadores de l'educació que hi hem participat està indicant clarament un esgotament, un no podem més, un ho volem fer evidentment per condicions laborals, però sobretot perquè els docents i les docents també són mares, pares, són part d'aquesta societat i ens preocupa moltíssim el futur d'aquesta societat amb el grau d'educació que hi ha i amb el context que hi ha, que abans parlàvem, per exemple, de negacionismes, de vacunes, de coses... Bueno, això també forma part de l'educació, de donar esperit crític, etcètera. I jo faig un resum sobre allò que demanem. Demanem recursos i jo vull recordar que ara quan la consellera parla de que a més han inflat les dades de les mesures que han anunciat, que han acordat amb alguns sindicats que no són majoritaris a l'educació i evidentment la resposta de la gran majoria del col·lectiu ha estat que és absolutament insuficient, tot i amb aquestes mesures no arribaríem al 4% d'inversió en educació que diu la pròpia llei d'educació de Catalunya, que no és la que hem demanat als sindicats. El PIB i la llei d'educació de Catalunya parlen d'una inversió del 6%, és a dir, aquest 2% són molts diners que s'haurien d'estar invertint en educació i que de vegades ens trobem doncs, això que s'han invertit doncs, això del projecte dels Mossos a les escoles i hi ha la darrera ocurrència, que a més els hi ha sortit molt malament perquè encara ha encès més els ànims, en lloc de voler reunir-se amb nosaltres i arribar a un acord, infiltrar la policia en assemblees que, com dèiem abans, quasi recorda altres temps.
Sí.
Clar, ens neguiteja que està creixent la ultradreta, però ens trobem governs que se'n diuen d'esquerres, que sembla que tenen mètodes i opinions similars i apunten cap allà. Aleshores, què volem si fan això governs que s'estan dient d'esquerres, no?
Pedro, per resumir una mica, què és el que has demanat més enllà de, doncs, això, complir la pròpia llei amb aquest 4% pels mestres? Què és el que demaneu? Perquè s'ha parlat de colònies, s'ha parlat doncs, de complements salarials que no han estat suficients, es parla també de ràtios...
ara preocupa molt, i jo crec que el govern està posant el focus en una mesura que també esperem no haver de fer, que són la que molts centres estan dient, de no fer sortides i colònies, però no se'n parla de que es feien fins ara les colònies 3 dies fora de casa gratuïtament, cosa que ni a l'empresa privada seria legal, ni ho fa l'administració amb les seves treballadores i treballadors, i ara ens posen un bonus de pernoctació de 50 euros a la nit. Vull dir que si calcules et surt, si has de cridar algú perquè et cuidi la criatura, et surt per 3 hores el que li has de pagar, i és el que et paguen a tu tota la nit. I evidentment que han estat mesures una mica de cara a la galeria, tant de bo no s'hagi d'aplicar la de sortides i colònies, perquè pensem que pedagògicament és important pel nostre alumnat, i aquí cada centre una mica està parlant d'això, però torno a dir, tant de bo no s'hagi de fer, el que necessitem són mans per poder atendre la diversitat que tenim a les aules, per reduir les ràtios, per poder educar amb qualitat, i ara no ens veiem que no tenim aquests recursos.
Com esteu seguint aquestes protestes de mestres? Perquè al final és un dels temes que ens afecta a tots com a societat, i també a quina societat del futur volem, no? Mariano, no sé si a tu t'afecta d'alguna manera. És veritat que la conciliació doncs es complica aquests dies, no? I qui té canalla per casa ho té una mica més complicat, no? A vegades tiets, tietes, anem a fer un cop de mà, perquè tot això s'ha de reendreçar.
La veritat és que, una mica seguint en la línia del company, a mi em va preocupar molt escoltar el programa de la ràdio pública catalana fent un editorial dient, ostres, no, estem a favor de les vagues i tal, però bueno, afecta a les famílies. Jo entenc que afecta a les famílies, clar, i la dinàmica, però que el programa de referència a la, no, és molt tant en aquest sentit, a mi em va esclatar el cap una miqueta, li van...
Parles de Ricard Ostrella, portada de... quan es va fer l'anunciar a les vagues.
Ja porta unes quantes, però aquesta, la veritat és que, i això em preocupa, no? que un espai públic es marqui tant, la balança estigui, a mi em preocupa, No sé, jo, bueno, evidentment tot el suport amb la feina que estan fent. Jo tinc una nebudeta petitona i això em sensibilitza molt, i jo he anat diverses vegades a fer xerrades o a llegir-los i tal, i clar, la feina, igual que la sanitat, que és una cosa amb la que som molt sensible, també amb l'educació, tot el suport i de tot el que necessitin. Si han d'estar més... Ojalà, no?, que aquests dies de vaga siguin els últims, però... No, al final és un dels puntals de la societat on volem anar.
Fina, tu com ho estàs seguint?
Pues amb molta preocupació, perquè això de lo de les Mossos d'Esquadra, de veritat, te tires a 50 anys enrere, de l'època de Franco, que volies fer una assemblea, una reunió, i més de 4 persones no podíem estar-hi. Però avui en dia, amb el segle XXI, que dues persones s'infiltren en una assemblea, quan és el futur de la nostra societat, perquè aquests crios necessiten això. A casa els cuides, però la formació és des del P3, o com se li digui ara, perquè ens hem dit que I3 o alguna cosa així, no? I3, primària, secundària, universitat, és la formació, és el futur de la nostra societat, i volem el millor. Ma filla està en un institut, i en un institut diu que li falten recursos, així de clar, i a més està en aula d'acollida, que te van infiltrant i te van col·locant nanos durant tot el curs. Quines perspectives o quin projecte pots tenir per acabar i finalitzar el teu projecte? És que és impossible, perquè falta mans i mànigues.
De fet, sabem que la salut mental del professorat
estan tocats
moltíssim, i sabem que ara mateix el que era una feina de prestigi, ara quasi ningú que vingui d'una altra professió i pugui ensenyar i apropar-se cap aquí, s'ho pensa moltes vegades.
I no és un incís, i no verbalment, físicament, que els agreden, als instituts.
Clar, que això és una barbaritat.
Que és una barbaritat,
I aquí sí que és molt important que aquesta físicament els agredeixen, no són policies als instituts, sinó mesures de prevenció, mesures de detecció de problemes, i això tornen a ser mans de personal educatiu, no? I aquí sí que, bueno, jo aprofito per fer una crida a la comprensió de la societat, malgrat senyors com a l'Ostrell, que han posat més el focus en uns dies comptats, sí, que sí que generen un trasbals, però no ha posat el focus en què ho fem per tota la resta de dies, clar, en què tota aquesta canalla ha de passar per les nostres escoles i instituts, i ho fem per poder-los educar amb millor qualitat, no? I minimitzar aquesta part per posar el focus una mica, quasi per entorpedinar la vaga, com deia el Mariano, en una ràdio pública. La veritat és que també...
A mi em va preocupar molt, eh?
Molt de greu, sí, i també preocupa.
Uf, molt.
Exacte. Doncs recordem que demà hi ha aquesta vaga general de mestres i que demà passat aquí al Baix Llobregat també són aquestes dates les que toquen de vaga, que s'ha fet doncs, per diferents territoris, també evidentment poder-la sostenir, perquè al final fer vaga significa renunciar a uns ingressos, sí, que és doncs, el que estan fent els treballadors de l'ensenyament en aquest cas. També vam seguir la vaga de 03 de la setmana passada, que era inèdita, sí, també aquí s'han posat en contacte amb nosaltres per reivindicar les seves millores salarials i de ràtio, sobretot perquè no arriben amb bebès molt petits, no? Amb 20 bebès per classe és impossible estar atenta a tot el que passa, i per tant aquest col·lectiu que també s'assuma a tot el col·lectiu que depèn i que treballa a les escoles. Volíem parlar també d'un altre tema troncal i estructural com és l'habitatge. La setmana passada vam parlar d'aquest inici dels habitatges d'Habitat 3, uns habitatges de lloguer assequible, i quan vam compartir doncs, aquesta notícia a les xarxes ens vam trobar un reguitzell de comentaris racistes, sobretot demanant quina seria la procedència d'aquests habitatges, que eren uns habitatges o bé que ja estaven repartits, mare, o bé doncs, que sí, es farien alguns per la gent d'aquí del Prat. Clar, això ens ha sobtat perquè és veritat que s'estan fent doncs, algunes iniciatives aquí a la ciutat, que totes tenen una base legal i que totes les que s'estan fent de moment el que demanen és un empadronament de 3 anys i, per tant, és una persona que ha de portar al Prat 3 anys, però no sé si és suficient portar al Prat 3 anys, o parlem de nacionalitats i parlem fins i tot de raça, no? No sé si us està preocupant aquest tipus de discursos, si us arriben, perquè la veritat que ens va fer molta ràbia i ens va indignar força veure que se centraven els comentaris en això.
Absolutament, o sigui, fa por. Mira, l'altre dia, això que dels contactes que tens per WhatsApp, l'altre dia d'un dels contactes que tinc, també fent una fotografia de la revista municipal que parlava sobre educació, i hi havia tres nens que parlaven, tres nens estrangers, i aquesta persona dient que vingui Aliança Catalana. Digo, com? O sigui...
Sí, aquests discursos ja estan... S'han escolat a molts, no, tipus de gent diferent.
I clar, ja parlem d'educació, parlem de sanitat, sí, parlem d'accés a la vivenda, ja tenim això instal·lat. Ostres, com lluitar amb això? Doncs, pues, bueno, intentant donar la cara o intentant replicar, però el que passa és que no, aquests discursos, per desgràcia...
Arriben, eh?
No, arriben i quan intentes argumentar, sí, és que estàs, no, estàs donant cabezazos contra la paret una miqueta.
Sí, perquè van des de l'entranya, no?
Clar.
És visceral.
Buscant aquest odi també visceral. No?
Jo aquests comentaris crec que tenen a veure... L'altre dia em vaig trobar una veïna i em va treure el tema perquè em va dir, saps que un dels edificis serà només per immigrants? És a dir, directament.
Llavors,
clar, jo torno i permeteu-me que torni al tema de l'educació. És a dir, això surt d'un bulo, l'extrema dreta fa servir aquests bulos, i l'educació, el sentit crític que es vol dir posar sobre la taula, valorar si les coses són veritat, no són veritat, l'accés a la informació, a les fonts de la informació, això és part de l'educació també, i la inclusió també és part de l'educació. En el moment que les administracions no garanteixen aquests drets, li donem de menjar a tots aquests discursos de l'odi, discursos de la discriminació, etc. I ens trobem en aquest moment. És molt preocupant.
Però penso una cosa, que els pares, o sigui, el que és el nucli familiar, és el que ha d'educar, precisament, amb valors humanitaris, no ser racistes ni classifistes, o sigui. I llavors la formació és de cara a les escoles, als instituts i a les universitats. Però si tu a casa teva sents els comentaris del papa i la mama, una canalla que corre per aquí, l'altra que corre per allà, ve l'amiguet de Tor, ve això, i es comencen a sentir els comentaris, pensa que això es crea dintre de les llars, i es fa extensiu a la resta. A més, es bombardeixen directament tota l'ultradreta, perquè això de l'Aliança Catalana no l'havia sentit mai, i en amics meus ho he arribat a sentir. Sí, sí. Per què, si dues persones tenen la mateixa valoració, li donen a l'immigrant i no al d'aquí? I jo em vaig quedar així mirant. Hi ha un baremo, a lo millor. A l'altre és solter, per dir alguna cosa, o només té un fill, i els altres tenen tres fills. Suposo que dins dels baremos... Bueno, jo he sigut voluntària 14 anys a la Creu Roja, i jo desmenteixo tot el que diuen. Hi ha més famílies del Prat que demanen ajudes que de fora. I tenim estadístiques, i són reals, perquè cada mes les fas. Llavors, jo això ho discuteixo. Dins de l'entorn familiar, dins dels amics, no us creieu tot el que diuen, eh? Si vols, t'aportaré jo l'any que tanques cada any, el dietari anual de la Creu Roja. I et veuràs les famílies, el 67% d'aquí, i el 34% o el 33% de forànies. Has de reunir els requisits, has de tenir, bueno, això...
Per totes les ajudes públiques has de reunir uns requisits i es fa una valoració,
i es fa una valoració
per uns barems que són econòmics i no de nacionalitat.
I a més, per totes les ajudes anem. Tu vas amb la treballadora social i vas com a voluntari de la Creu Roja a valorar aquella casa. Si no hi ha pares, que hi ha avis, que tenen uns nens perquè els pares o estan desapareguts o el que calgui, no? I tu fas aquella valoració d'aquella família. I amb aquest informe arriba a l'Ajuntament i en el moment de les subvencions es donen. O sigui que no és a la bala, no.